Des d'avui, els grans tenidors d'habitatges estan obligats a mediar abans de demanar desnonar un llogater. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Des d'avui a Catalunya, fer fora gent de casa seva és una mica més difícil. El govern s'ha posat les piles per començar a aplicar la nova llei d'habitatge estatal i des d'aquesta setmana els grans tenidors, és a dir, tots aquells propietaris de 10 pisos o més, han de passar per un procés de mediació abans de presentar als jutjats una demanda de desnonament de la persona que viu de lloguer en un dels seus pisos. Així ho ha confirmat avui la consellera de Territori, Esther Capella, en una entrevista al periòdico.
Els grans tenidors estan obligats a passar per la intermediació abans d'interposar una demanda judicial per garantir que ningú hagi de marxar de casa seva i, per tant, buscar mecanismes per evitar el desnonament.
Des d'avui, doncs, s'activen les 87 oficines d'Ofideute, el Servei d'Assessorament i Mediació de la Generalitat, per evitar que més gent es quedi sense un lloc on viure. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Esther Capella diu també que el departament treballa per regular els contractes de lloguer i els allotjaments turístics.
La titular del Departament de Territori explica que seran dues noves lleis diferenciades que el govern vol impulsar en els propers mesos. D'altra banda, Capella diu que es vol acabar amb els desnonaments i per fer-ho considera que cal ampliar el parc públic d'habitatge perquè l'oferta assequible, diu, ha acabat amb el mercat lliure i no és suficient. L'objectiu que s'han marcat és arribar als 10.000 pisos de lloguer públic de cara a 2026.
Tot això en un dia on ja tenim aquí la primera gran calorada de l'estiu, alerta per la pujada de temperatures que ens porta la primera onada de calor de la temporada. Entre avui i sobretot demà, la calor es deixarà notar a tot el país amb temperatures que podrien fregar els 40 graus, inclús superar-los en alguns punts de Catalunya. D'aquí una estona el Jordi Miralles ens en donarà més detalls de quina privació ens espera. De fet, Protecció Civil ja ha activat en fase d'alerta aquest migdia el pla Procicat per la calor intensa de demà. Els metges ja llancen també avisos de prevenció.
Molta aigua, hem d'intentar crear espais de corrent d'aire, ventiladors, tovalloles mullades a sobre de les persones que són dependents.
És l'avís que feia Elisenda Gómez, adjunta d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona.
El centre ha alertat avui que les patologies produïdes per la calor estan molt infradiagnosticades. A banda dels símptomes derivats dels cops de calor clàssics, és a dir, persones que arriben a l'hospital amb 40 graus de febre i gairebé en coma, hi ha una sèrie de símptomes que apareixen 24 o 48 hores abans i que és important revertir. Aquests símptomes són sudoració abundant, mal de cap, rampes o fins i tot nàusees i diarrea.
Pel que fa a la campanya electoral del 23J, avui totes les mirades posades en el debat cara a cara que aquesta nit a les 10 enfrontarà els dos favorits, el popular Alberto Núñez Feijó i el socialista Pedro Sánchez. El debat serà, com dèiem, a partir de les 10 i s'emetrà per a 3 Media pels canals d'Antena 3 i de la Sexta.
I a la resta de partits que no els agrada la proposta que només aquests dos candidats puguin confrontar els seus programes, mentre que els partits catalans demanen que no sigui un cara a cara centrat en atacar Catalunya i parlar sobre el procés.
A tot això, per cert, Carles Puigdemont i Toni Comín no assistiran aquesta tarda al ple del Parlament Europeu a Estrasburg per por a ser detinguts. Un cop perduda la immunitat, sí que ja anirà Clara Ponsatí.
La decisió de Puigdemont i Comín, que arriba després que els eurodiputats traslladessin una petició a la presidenta del Parlament, Roberta Metsola, per tenir la certesa de si podrien desplaçar-se per exercir les seves funcions d'eurodiputats. Puigdemont diu que la resposta que els ha donat és ambigua i prefereix no desplaçar-se per evitar riscos.
I al bloc dels esports avui us explicarem que 9 equips de la Lliga han tornat avui a la feina després de les vacances d'estiu. Entre ells hi ha el Barça i el Girona. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Amb el Barça han passat revisió mèdica fins a 26 futbolistes entre jugadors del primer equip, cedits i filial. Els 12 internacionals que falten no ho faran fins la setmana que ve. A la tarda faran el primer entrenament de la pretemporada. El Girona han passat revisió, 20 futbolistes i ja s'han entrenat.
I el Barça podria anunciar avui mateix el fitxatge de Vitor Roque.
L'acord amb l'Atlético Paranaense seria de 30 milions d'euros més 31 en variables. El brasiler signaria per les properes 6 temporades, però caldria veure si Vitor Roque s'acabaria incorporant ara a l'estiu, si s'hauria d'esperar a fer-ho el gener de l'any que ve per la situació de fair play financer.
I a l'hora de la cultura parlarem de la programació de música del Festival Grec de Barcelona. Aquest any destaca el concert Evoé que ha fet el compositor Raül Refri amb el dramaturg Jordi Oriol. i la cantant de música tradicional italiana Maria Mazzotta. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El concert serà el 19 de juliol a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Eboe neix de les arrels del sud d'Itàlia i exposa l'alliberament que sentien les dones que estaven a casa o al camp treballant quan ballaven la tradicional pizzica taranta. A banda, també destaca l'actuació conjunta de la pianista Lucía Fumero, la trombonista Rita Payés i la cantant Luisa Sobral, així com la mescla de flamenc i electrònica dels artistes Pedro i Benito Jiménez.
Això no és tot el que us explicarem avui, perquè també us podrem avançar. Atenció, que Calavento serà un dels noms del cartell del Festival Acústica de Figueres d'aquest any.
Estoy aquí y aquí seguiré, no me moveré.
S'anunciarà el cartell. La banda formada per dos empordanesos ho ha avançat a aquesta emissora. A l'Hora de Cultura descobrirem per què serà un concert, el de Figueres, molt important pel guitarrista i cantant del duet Aleix Turón.
Ara són les 2:06. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mira del cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Veiem aquesta actualització d'aquesta onada de calor. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor s'intensifica, ambient molt càlid arreu del país, temperatures que a la costa estan per damunt dels 30 graus, amb molta humitat i molta xafogor, i a les comarques de l'interior, a primeres hores d'aquesta tarda, podem arribar a temperatures lleugerament per damunt dels 40 graus, al voltant dels 39, 40, 41 graus, en moltes comarques, sobretot del Pla de Lleida i també de l'interior de Tarragona. Unes temperatures que demà encara poden pujar 1 o 2 graus respecte a les d'avui. Aquesta tarda, amb la presència de quatre núvols poc importants cap a les comarques del Pirineu, sense cap conseqüència, i el mateix de cara a demà. Demà es poden batre alguns rècords de temperatura. Recordem que el rècord de calor a Catalunya són 43,8 graus al Carràs, a la comarca del Segrià.
Escoltàvem el Jordi Miralles ara, que ens ho explicava. La setmana ha començat amb temperatures altes a tot el país i això vol dir que estem de ple en la que ja és la primera gran onada de calor d'aquest estiu. A partir d'avui, però sobretot demà, l'avís de calor s'estén a les comarques del Pla de Lleida i també a l'Alt Empordà, el Gironès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Com dèiem, demà dimarts s'espera que sigui el dia més intens pel que fa a la calor i per això s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. De cara a dimecres ja es preveu que baixin més les temperatures.
Aquestes altes temperatures també incrementen el risc d'incendi. De moment hi ha quatre comarques catalanes on el risc és alt. És el cas del Garraf, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès. Davant d'aquest temps extrem, Protecció Civil recomana sempre que sigui possible no exposar-se al sol en les hores més fortes, posar-se protecció solar de manera freqüent i beure molta aigua, sobretot els més petits i la gent gran.
De fet, avui l'Hospital Clínic ha avisat a la població, sobretot la gent més gran, que estigui alerta si durant aquests dies de més calor no es troba bé. El cop de calor és una patologia extrema en el que pacient pot arribar fins a 40 graus de febre i en coma, i els símptomes previs comencen a partir del cap de 24 o 48 hores després de l'exposició al sol. El Clínic va atendre 12 persones per cop de calor l'any passat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Tot comença amb uns calfreds, sensació de son, ofec, rampes, mareig o vòmits. Aquests són alguns dels signes més habituals d'esgotament per calor previs a un cop de calor. Donat que ara Catalunya entra en les hores d'onada de calor més intensa, l'adjunta d'Urgències Medicina de l'Hospital Clínic, Elisenda Gómez, ha insistit molt en la necessitat d'hidratar-se constantment.
Molta aigua. Hem d'intentar, sobretot, crear espais de corrent d'aire, ventiladors, tovalloles mullades a sobre de les persones que són dependents, que no es poden bellugar, que no són incapaces de, inclús de pitjar l'interruptor de l'aire condicionat, no? Sobretot anar-se mullant i córrer, o sigui, fer córrer l'aire.
Gómez també recomana a la gent jove que eviti prendre el sol durant les hores més intenses, fer esport a l'aigua o al mar, i les persones que treballin al carrer evitar estar exposats durant moltes hores. L'estiu passat van morir a Catalunya més de 500 persones per la calor, segons l'Institut de Salut Carles III, i més de 4.500 persones a tota Espanya.
Gràcies, Sílvia. Davant aquestes altes temperatures, les ciutats es preparen. És el cas de Lleida, que avui ha presentat fins a una trentena de refugis climàtics d'interior per fer front a les onades de calor durant tot l'estiu. Els espais ja habituals, com són les biblioteques o els centres cívics, la paeria i afegeix les llars de jubilats que hi ha a la ciutat.
A més, el consistori lleidatà ampliarà pròximament l'horari d'obertura del centre cívic L'Areta i habilitarà també un banc de material refrigerant adreçat als domicilis més vulnerables davant les altes temperatures. Alhora, la gent gran rebrà al mòbil recomanacions per evitar els cops de calor. Aquestes mesures s'han d'afegir al protocol per prevenir els efectes d'altes temperatures a Lleida, segons ha acordat la taula de coordinació constituïda aquest dilluns, integrada per les regidories de Seguretat, Gent Gran i Salut, Agenda Urbana i Acció Social.
I pel que fa a Barcelona, on aquest any també s'han ampliat els refugis climàtics, en vam parlar fa unes setmanes, i n'hi ha fins a 227 aquest any repartits per tots els districtes de la ciutat. La majoria són equipaments de proximitat, com casals de gent gran i centres cívics. També són molt nombrosos els parcs i jardins amb zones d'ombra, les biblioteques i els museus.
I la resta se situen en complexos esportius, centres educatius i escoles bressol, museus o seus de districte, d'entre d'altres. A la llista hi ha 30 punts més que l'estiu passat s'hi han sumat, per exemple, el MACBA, el CCCB i 8 escoles bressol, a més de biblioteques com la de la Universitat Politècnica de Barcelona.
Banda, més qüestions. Des d'avui, els grans propietaris d'habitatges estan obligats a passar per una intermediació abans de presentar una demanda judicial per desnonar una persona d'un dels seus pisos. Ho assegura avui la consellera de Territori del Govern, Esther Capella, en una entrevista al periòdico.
Capella explica que el Govern ha fet tots els tràmits per posar en marxa la maquinària una vegada ha entrat en vigor la llei espanyola d'habitatge i en aquest sentit creu que es poden convalidar abans no es constitueixin les Corts, és a dir, el dia 17 d'agost.
Els grans tenidors estan obligats a passar per la intermediació abans d'interposar una demanda judicial per desnonar una persona. Nosaltres activem unes oficines que ja tenim, que són l'Ofideute, que és per garantir que ningú hagi de marxar de casa seva i, per tant, buscar mecanismes per evitar el desnonament.
D'altra banda, la consellera de Territori confirma que el departament ja està treballant per regular els contractes de lloguer i crear una nova llei per a pisos turístics.
A tot això, atenció, aquesta notícia a Barcelona. El problema de l'habitatge ha arribat a tants límits que fins i tot ara una empresa proposa comprar habitacions de pisos compartits per uns 20.000 euros.
Segons la pàgina web de la mateixa empresa, la companyia facilita inclús el préstec per a que la persona pugui ser propietària d'una sola estança d'un pis amb dret d'accés a les zones comunes com la cuina, el lavabo o la sala d'estar. L'objectiu, segons destaquen els impulsors, és treure'n rendiment a llarg de termini perquè una vegada comprada l'habitació es pot llogar o revendre. Administradors de finques i entitats en defensa del dret a l'habitatge alerten que aquesta pràctica fomenta l'infrahabitatge i l'especulació.
Estel migdia.
Obrim bloc polític. Aquesta nit, a partir de les 10, es farà l'únic cara a cara de la campanya electoral entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó. El debat a 2 s'emetrà per Antena 3 i la Sexta i arriba amb les enquestes en plena disputa de blocs entre Esquerra i Dreta. Feijó arriba en aquest cara a cara liderant totes les enquestes d'avui. Segons el tracking diari que fa El País, el Popular guanyaria les eleccions, tot i que perd suport respecte a Pedro Sánchez. Ara, la distància entre els dos favorits és de menys de 2 punts percentuals. En canvi, l'ABC situa el Partit Popular 5 punts per sobre del PSOE, que amb un PSOE que està frenant el seu creixement.
A tots dos, tracking es veu com Alberto Núñez Feijó va perdent força i cau 4 dècimes en tan sols un dia. Tot i això, segons El País, es manté com a guanyador de les eleccions amb 127 escons, insuficients, però, per fer majoria amb Vox, que es queda en 42. De la seva banda, Pedro Sánchez, que retalla una dècima i obtindria 113 diputats, segons l'anàlisi diari que fa l'ABC, el Partit Popular se situa avui en el 36,3% del suport, són 5 dècimes menys que ara fa una setmana, mentre que el PSOE ha millorat 6 dècimes en aquest mateix període. Aquí sí que el bloc de les dretes tindrien una majoria absoluta de 181 escons.
I com deia, serà un debat a dos i on els equips de campanya ja han marcat clarament els 4 blocs sobre els quals tractarà aquest debat. Sánchez i Feijó, per tant, debatran sobre l'economia, la política social, la territorial i els pactes postelectorals. S'estructuraran aquests 4 blocs i al tram final els dos candidats tindran un minut d'or com a tancament del cara a cara. Un sorteig ha decidit els ordres i, per tant, el primer en arribar en aquest debat serà Feijó, mentre que Sánchez serà qui prengui primer la paraula en el primer bloc d'aquest cara a cara de debat. Un debat que no ha estat ben rebut per la resta de formacions, que se senten excloses. Avui el portaveu de Sumar, Ernest Gustafsson, ha dit que té dubtes seriosos que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el del PP parlin de qüestions importants.
Dos hombres debatiendo no representan al conjunto de la sociedad española y por lo tanto creemos que debe haber más debates, con más caras, con más pluralidad. Creemos que la sociedad española merece eso. Porque además tenemos dudas serias dudas de que esta noche se vaya a hablar de cuestiones que le importan a los españoles.
Urtasun, que ho ha dit des d'un míting de Sumar a Càdiz, on han presentat les seves propostes climàtiques.
El partit de Yolanda Díaz proposa eliminar els vols interns amb alternatives en tren de menys de 3 hores i regular i limitar els jets privats i el desplegament també de trens nocturns a Espanya. Sumar ha justificat aquestes tres iniciatives perquè el sector del transport és el responsable del 30% de les emissions i aquestes han augmentat un 34% des de 2005, segons ha dit el partit. D'altra banda, el portaveu de Sumar també ha lamentat que el Partit Popular proposi receptes antigues contra l'emergència climàtica.
Des de Catalunya al cara a cara també rep amb recels. Des de PDeCAT Espai Ciu, el candidat Roger Montañola demana a Pedro Sánchez i en Feijó que el debat d'aquesta nit sigui de propostes i no de retrets.
Només cal pensar qui insisteix més per fer cara a cares i qui insisteix menys per fer-los, per tal de situar en el que estem. I està bé fer cara a cares en els debats electorals. El que passa que estaria bé que els cara a cares fossin de propostes i no de retrets, que és el que em temo que passarà aquesta nit i el que sol passar molts debats electorals, que ens focalitzem molt més en els retrets que en les propostes.
De fet, el candidat postconvergent ha assegurat que el desafecte que es viu per la política sorgeix per la falta de propostes i, en aquesta línia, ha criticat la italianització que viu, al seu entendre, la política espanyola i catalana.
De la seva banda, la candidata de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, no n'espera gaire d'aquest cara a cara d'avui i considera que els dos candidats no lluiten pels interessos dels catalans.
Un espectacle en el que Pedro Sánchez i Feijóo contraposaran els seus programes, però quan es tregui la carta Catalunya, estic convençuda i pronostico que veurem una batalla de galls per veure qui ha frenat més a Catalunya, qui ha bloquejat més el nostre país, Catalunya.
Nogueras, que ho ha dit en un acte des de les Terres de l'Ebre, on ha aprofitat per denunciar la inacció de l'Estat contra la regressió d'aquest delta.
També la CUP creu que el debat d'avui que es veurà hi haurà una idea de la unitat d'Espanya que va des del PSOE fins a Vox.
Ho ha assegurat el seu cap de llista per Barcelona a les eleccions del 23 de juliol, Albert Botran.
Hi ha una idea sobre la unitat d'Espanya que va des del PSOE fins a Vox. I això és un problema que té també la societat espanyola. És dir, que sigui un tema tan tabú, tan sagrat, la unitat d'Espanya, pel qual no es pugui ni preguntar, tot i que la societat catalana, majoritàriament, més d'un 70 i un 80%, volem decidir.
Botran, que també ha lamentat l'aval de la Junta Electoral Central d'acceptar la música electoral de la Falange.
En canvi, el PSC creu que en aquest cara a cara es mostrarà la vàlua indiscutible que té Pedro Sánchez davant un Alberto Núñez Feijóo poc preparat, ho ha dit la candidata dels socialistes catalans, Meritxell Batet.
Veurem un Pedro Sánchez amb intel·ligència, amb una vàlua política, com ha demostrat durant aquests 5 anys, i amb una talla internacional indiscutible, amb un reconeixement i una admiració a Europa i a la resta del món. I, per altra banda, veurem el contrast d'un senyor Feijóo poc preparat, que assumeix les polítiques de Vox i que l'únic que fa és parlar dels diferents territoris d'Espanya per generar més confrontació i més divisió.
Batet, que també ha assegurat que Feijóo s'ha negat a fer més cara a cara amb Sánchez perquè diu el Popular no té projecte de país o no el vol explicar o té por de la seva solvència explicant les seves idees.
I per cert, que el cap de llista del Partit Popular a les eleccions, Nacho Martín Blanco, ha raptat a la candidata del PSC, Meritxell Batet, per fer un cara a cara també a Catalunya, entre ells dos sols. Una proposta, però, que la presidenta del Congrés dels Diputats i candidata socialista ja hauria rebutjat.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
En plena campanya electoral, l'Audiència Nacional ha decidit arxivar provisionalment el cas d'espionatge al president Pedro Sánchez, conegut també com a cas Pegasus, per falta de cooperació del govern d'Israel. A banda del cap de l'executiu espanyol, en aquesta causa de Pegasus també s'investigava un suposat espionatge dels telèfons mòbils dels ministres Margarida Robles, Fernando Grande Marlaska i també del ministre Luis Planas.
El jutge José Luis Calama ha assenyalat que el govern israelià no ha contestat la comissió rogatòria que el magistrat va enviar. El jutge també assegura que el govern d'Israel ha frustrat que es continuï investigant el fabricant del programari espia Pegasus, l'empresa israeliana NSO Group. El magistrat ha manifestat que l'atac va posar en risc la seguretat de l'Estat espanyol, però ha admès que no pot seguir investigant l'empresa per descobriment i revelació de secrets si Israel no col·labora. En aquest cas, Calama va rebutjar ampliar la investigació per l'espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que està en un altre jutjat de l'Audiència Nacional.
Mentrestant, Carles Puigdemont i Toni Comín no viatjaran avui aquesta tarda a Estrasburg, on s'ha de celebrar el ple del Parlament Europeu. No ho faran perquè tenen dubtes sobre la seva immunitat després de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea.
Puigdemont, a través d'un tuit, ha deixat clar que no viatjaran a Estrasburg fins a que el Parlament Europeu els comuniqui de manera clara la seva immunitat de desplaçament i que estigui garantida. L'expresident recorda que la seva immunitat mai havia estat llevada, tampoc en el suplicatori, i també diu que aquesta decisió és contrària a la seva intenció i al seu deure. Puigdemont assegura que han rebut una resposta ambigua per part del Parlament Europeu perquè potser, diu, de la sentència se'n fa difícil extreure'n una decisió clara.
A diferència de Puigdemont i Comín, l'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, sí que assistirà a aquest ple d'Estrasburg. En el seu cas no es contempla la possibilitat d'una ordre europea de detenció, ja que només està acusada d'un delicte de desobediència i aquest delicte no comporta penes de presó.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 20 minuts. La Generalitat ha executat un 86% de les inversions que estaven previstes durant el 2022. Unes dades que, segons la consellera d'Economia, Natàlia Mas, mostren la recuperació de les inversions després d'anys dolents de crisi.
Segons el departament, durant el 2022 s'ha aconseguit la xifra d'inversions executades més gran de l'última dècada. En total, el govern català ha invertit 1.500 milions d'euros a Catalunya, una xifra que equival a una inversió de 199 euros per habitant, gairebé 30 euros més que el 2021. Natàlia Mas és la consellera d'Economia i Hisenda.
És un compliment elevat que està en línia amb la trajectòria històrica de compliment de la Generalitat. Des de l'any 2015 s'ha situat en el 82% d'execució d'inversions d'allò pressupostat.
Cal apuntar que aquestes dades d'inversions no tenen en compte, volíem dir, els fons europeus, perquè s'han d'anar executant fins al 2026. Algunes de les inversions més destacades del 2022 han estat les obres de la línia 9 del metro, material per millorar les línies de ferrocarrils de la Generalitat i, entre altres, també la remodelació de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Més coses, el sindicat UGT ha denunciat que algunes direccions de centres públics de Girona contracten professors amb males praxis i donen favoritisme a familiars i coneguts. El sindicat assegura que aquesta casuística succeeix amb les places perfilades on les direccions del centre poden escollir els professors només a partir d'una entrevista.
Segons ha explicat el responsable del sector d'educació d'UGT a les comarques gironines, Jordi Perales, el sindicat ha fet una investigació en què tres delegats s'han apuntat als processos de places perfilades i en cap d'ells han estat escollits i han detectat irregularitats en tots.
Directors que creen una plaça per a la seva dona, cognoms que sospitosament es repeteixen entre membres de l'equip directiu i gent que accedeix a aquestes places, i aquestes situacions, que les critiquem tant quan hi ha un govern, en centres educatius es produeixen.
El sindicat, que diu que ja ho ha comunicat al Departament d'Educació, però que encara no ha tingut resposta. Per això han decidit que seguiran impulsant aquestes investigacions, entrevistes, i totes aquelles irregularitats que detectin les portaran a les institucions de control, com ara la Bústia Ètica, l'Oficina Antifrau o el Sindicat de Greuges.
Canviant completament de qüestió, la Sagrada Família ha plegat més de 1.400 joves que han participat a la missa d'enviament a la propera Jornada Mundial de la Joventut, que es farà a Lisboa de l'1 al 6 d'agost.
La missa d'enviament l'ha presidit l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. En la seva homilia, el cardenal ha encoratjat els joves que formin part de la construcció de la societat actual i futura i els ha recordat que l'Església confia en ells, que seran els encarregats de transformar-la. Tots els joves que aniran a la Jornada Mundial de la Joventut han tingut molt bona predisposició durant la cerimònia, tant en els cants com en la proclamació de les lectures i la presentació de les ofrenes.
Pel que fa a la informació internacional, les autoritats gregues han rescatat prop de 100 migrants que es trobaven en una embarcació accidentada a la península del Peloponès.
L'operació de rescat s'ha produït aquest diumenge al vespre i han participat membres de la Guàrdia Costanera grega i els bombers, que han pogut evacuar totes les persones que hi havia dins el vaixell accidentat i que hauria sortit de les costes de Turquia. Un rescat que arriba pocs dies després d'un altre naufragi a les costes gregues i que va acabar amb la vida de 600 persones.
I a tot això, Caminando Fronteras denuncia que han desaparegut 3 vaixells amb el més 300 immigrants immigrants a bord que feien la ruta Senegal-Canàries.
L'ONG explica que a les tres embarcacions porten perdudes 15 dies. Es tracta de tres vaixells que, amb unes 65 persones a bord, un altre amb entre 50 i 60 a bord i un últim amb 200 persones estan desaparegudes. Els desapareguts van sortir del Senegal per intentar arribar a la costa espanyola i, segons l'entitat, les seves famílies no han tingut més notícies d'ells. Les Illes Canàries han esdevingut el principal destí dels immigrants que intenten arribar a Espanya i l'estiu és el període de més activitat.
I als Països Baixos, el primer ministre en funcions, Mark Rutte, ha anunciat la seva retirada de la política després del col·lapse del seu quart govern per diferències sobre la política d'asil. Rutte també ha anunciat que no es presentarà mai més com a cap de llista electoral del Partit Popular de la Llibertat i la Democràcia.
La decisió de Rutte que marcarà el final de la seva carrera, una carrera que l'ha convertit en el líder del govern que més anys ha estat en el càrrec en la història holandesa. És el primer ministre des de l'octubre de 2010. El polític liberal, que va liderar quatre governs des de 2010 i tres van haver de dimitir abans del final de la legislatura, ha anunciat que la seva retirada, ha anunciat la seva retirada en un discurs parlamentari previ a un debat sobre els motius que van portar la caiguda de la coalició de centredretes que ha governat Països Baixos des del gener de 2022.
La Unió Europea i Nova Zelanda han signat un acord de lliure comerç que, segons els càlculs de la Comissió Europea, permetrà estalviar 140 milions d'euros anuals en concepte de drets i altres càrregues a les empreses dels països comunitaris.
A través d'aquesta operació s'eliminaran tots els aranzels sobre les exportacions de la Unió Europea a Nova Zelanda i s'obrirà el mercat neozelandès dels serveis en sectors com les finances, les telecomunicacions o el transport marítim. En aquest sentit, l'executiu comunitari preveu que els intercanvis entre les dues regions s'incrementin fins a un 30% durant la pròxima dècada i que la inversió de la Unió a la Nova Zelanda augmenti fins a un 80% respecte als nivells actuals. Segons ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'acord assolit oferirà grans oportunitats a empreses, agricultors i consumidors, tenint alhora en compte compromisos socials i climàtics sense precedents. Per altra banda, l'acord és el primer de la Unió Europea amb un soci que inclou compromisos en matèria de comerç sostenible, igualtat de gènere i en l'ús dels combustibles fòssils. El text ha de ser ara validat pel Parlament Europeu.
Estel migdia.
Centrats un altre cop en casa nostra, els Mossos han detingut una dona que estaria relacionada amb la mort d'un altre home que s'ha trobat aquesta matinada en un bar de Calella, al Maresme.
La víctima té 42 anys i hauria tingut una discussió amb l'agressora dins del bar situat a l'avinguda Vall de Roure. Segons algunes informacions, la dona i la víctima serien socis. El cas es trobarà sota sequet d'actuacions.
D'altra banda, un home de 26 anys ha estat apunyalat aquest diumenge en un carrer del barri de Ferreries de Tortosa.
Els Mossos que investiguen què ha passat han rebut l'avís per part de els veïns del mateix carrer Marquès de Comillas. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, s'han trobat a la víctima perdent molta sang. L'home va ser traslladat urgentment a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, on ha sigut operat i per ara no estem per la seva vida.
I per última, a Catalunya, la conductora d'una furgoneta ha mort aquest matí a causa d'un xoc frontal amb un camió a la Nacional 420 a l'altura de Marçà, al Priorat.
El conductor del camió ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Les causes d'aquest accident ara s'estan investigant. És la segona víctima a les carreteres en menys de 24 hores. Aquesta matinada ha mort també un vianant de 52 anys atropellat per un cotxe a la B30 Cerdanyola del Vallès. L'home, veí de Santa Coloma de Gramenet, travessava la via a les 3 de la matinada quan, per causes que encara s'investiguen, un turisme l'ha atropellat. Amb aquestes dues víctimes són 76 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària de Catalunya.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Radio Estel.
Escolta què et diu el GPS.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, La Caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Compro unos croissants i escucho... Huele como a Francia. ¿Francia olerá croissant? ¿Y si es así? ¿Normal o de chocolate?
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Que passa de 2:45 de la tarda. Obrim avui la informació comarcal a la província de Girona, on les imprudències amb embarcacions i la pesca furtiva són les principals preocupacions de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra aquest estiu a la Costa Brava. Amb l'arribada del bon temps, el litoral gironí s'omple de turistes i molts d'ells lloguen embarcacions com motos d'aigua sense saber per on es pot navegar i per on no.
El problema arriba quan es topen amb altres usuaris i hi ha incidents. A banda, les infraccions més habituals són els excessos de velocitat o fondejar per on no es pot. La pesca furtiva i les festes il·legals també porten de corcoll a la policia aquests dies, tot i que després d'una intervenció important l'any passat s'han frenat aquests esdeveniments festius perquè afecten directament la biodiversitat de la zona, ho explica el cap de la policia marítima dels Mossos, Jordi Oller.
L'any passat va haver una actuació a principis del 2022, a principis de l'estiu, que va tenir molta repercussió mediàtica perquè es va filmar, però també és cert que a partir d'aquesta actuació no van haver més festes d'aquestes. Vull dir que tampoc veiem que sigui un problema. Aquest any encara no hem tingut cap avís amb això, i si tenim algun avís d'embarcacions avaluades que puguin ser un perill per la seguretat o de sorolls excessius, la festa l'aixecarem i denunciarem si és necessari.
I pel que fa a les narcollanxes, Oller ha detallat que a la Costa Brava no solen ser habituals i que es concentren més a la zona de Tarragona i el delta de l'Ebre, tot i que sempre estan pendents per si n'arriben.
I sense marxar d'aquesta demarcació, el grup de Natura Externa, una associació dedicada a la protecció del medi ambient al Baix Empordà, desplegarà aquest estiu i durant tota la tardor diverses actuacions per construir i instal·lar caixes niu d'oliva a l'entorn de l'espai protegit de les Gavarres. Per tot plegat, busquen voluntaris que vulguin construir-les, instal·lar-les i fer el seguiment d'aquestes caixes.
Amb aquesta intervenció, l'entitat espera afavorir la reproducció d'aquest animal dins d'aquest espai natural i millorar també el seu estat de conservació. L'oliva és una espècie d'au nocturna que es troba en regressió a casa nostra per la pèrdua d'habitants i llocs adequats per fer els nius. A més, aquesta nau és molt beneficiosa pel medi ambient perquè contribueix a controlar poblacions d'arrossegadors que, si no, es podrien convertir en plagues en cultius i granges. Si voleu ser voluntaris d'aquest projecte, ho podeu fer a través de la seva pàgina web i xarxes socials de l'entitat del grup Natura Externa.
I l'entitat SOS Costa Brava ha presentat una denúncia urbanística contra les obres que s'estan executant en un càmping de Cadaqués a l'Alt Empordà.
L'entitat ecologista diu que els treballs vulneren la legalitat urbanística, comporten la transformació de les instal·lacions i incorren en nombroses infraccions. Per això, la federació considera que no es podrien haver autoritzat aquestes obres i demana a l'Ajuntament de Cadaqués que faci una inspecció urgent, aturi aquestes obres i tiri endavant un expedient sancionador per a aquesta empresa. Entre les suposades irregularitats que hi detecten és que no s'adapten al pla director urbanístic. A més, a SOS Costa Brava també demana preservar una de les poblacions més emblemàtiques del litoral gironí i posen també el focus en desclassificar i preservar els seus entorns naturals.
Marxem ara cap a Manresa, on, com en altres llocs de Catalunya, la taxa d'envelliment creix i falten places de residències. Ho reconeix l'Ajuntament de la ciutat i ho reclama des de fa temps la plataforma en defensa de la gent gran. Però es dona el cas que a la capital del Bages hi ha, a més, una residència nova i privada que té 195 places i està tancada.
I es va construir abans de la pandèmia i ja fa un any que està acabada, però buida perquè la propietat, la multinacional Orprea, ha fet fallida i ara es troba en mans del govern francès. L'Ajuntament de Manresa creu que l'edifici ha quedat obsolet perquè no és el model que volen, ho explica la regidora de Drets Socials, Mariona Homs.
El problema que tenen aquest tipus d'equipaments és que no s'encomanen a ningú en el moment de fer-se. És a dir, no van a veure l'Ajuntament, no van a buscar la planificació. No falten llits privats a la ciutat. El que falten són places concertades de residència. De llits n'hi ha molts. Hi ha residències que tenen places concertades però encara tenen places privades. I primer hauríem de concertar totes les places que de moment hi ha i després començar a obrir nous equipaments. Això és el que tindria sentit.
Segons l'Ajuntament a Manresa, calen entre 20 i 30 places públiques a curt termini i entre 60 i 100 en els propers 4 anys. Per aquest motiu estaran amatents per veure què acaba passant amb aquesta residència privada i com es pot solucionar tota aquesta problemàtica.
Fins a Tortosa, on l'alcalde Jordi Jordan denuncia que el relleu al govern municipal no està sent gens fàcil i que la col·laboració de l'anterior executiu està sent la mínima. El nou batlle demana a Junts, que s'ha quedat sense l'alcaldia de la ciutat després de guanyar les eleccions i després d'ostentar-la 16 anys, que faci una oposició constructiva.
L'alcalde de Tortosa, que està immers des de l'endemà del ple de Constitució a l'Ajuntament tortosí, en una intensa agenda de reunions amb tots els departaments del consistori per posar-se al dia el traspàs del nou govern municipal format per Movem, PSC i Esquerra, diu de ser molt dificultós i a la majoria de les qüestions el nou executiu parteix de zero. És Jordi Jordan, alcalde de Tortosa.
La reunió de traspàs que vam fer en esta mateixa taula va durar 20 minuts. Va ser molt ràpid perquè si mos estava dient que tenien una altra reunió i estem intentant rescabalar, no, tota la informació. Però com a anècdota podria dir, per exemple, que s'han esborrat tots els correus electrònics vinculats a l'alcaldia dels últims 16 anys. Per tant, diguéssim que el traspàs que estem tenint ha sigut mínim.
El batlle considera precipitat parlar de fer una auditoria al consistori, però diu que s'analitzarà departament per departament de l'Ajuntament de Tortosa i totes les seves regidories per saber quina és la seva situació econòmica i l'execució del pressupost fins al moment.
I no gaire lluny d'aquí, l'Ajuntament de Flix, a la Ribera d'Ebre, recomana no utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, després d'haver detectat un nivell elevat d'un metall pesat i la presència també d'un plaguicida. És el que han apuntat les analítiques fetes a l'aigua aquest divendres i per això indiquen que l'aigua no és apta per al consum humà.
L'Ajuntament de Flix també insta a reduir el temps de les dutxes i fer-ho amb aigua més freda, així com ventilar banys i cuines per als veïns que necessitin una alternativa a la compra d'aigua embotellada. El consistori ofereix aquests dies un servei gratuït d'aigua en bon estat amb un camió cisterna que han instal·lat a l'Avinguda President Companys de 9 del matí a 9 del vespre mentre no resolgui aquesta incidència.
I la Guàrdia Urbana de Tarragona, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han interceptat un dron que sobrevolava Tarragona durant el concurs internacional de focs artificials que s'ha fet aquest cap de setmana. Els agents ja ho han denunciat a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i seran ells qui determinaran la gravetat de la infracció i la multa al pilot.
Les sancions per volar sense permisos oscil·len entre 3.000 i 250.000 euros. Durant aquests 4 dies que ha durat aquest concurs de focs tarragoní, la policia ha localitzat fins a 7 aeronaus que intentaven aconseguir les millors imatges d'aquests focs des de l'aire. Amb tot, la policia diu que fer volar aquests drons sense permís és perillós per la seguretat ciutadana i diuen que aquestes aeronaus no són una joguina i que requereixen de diversos permisos per fer-los volar, sobretot tenint en compte que la ciutat es troba a prop d'un aeroport.
I per últim, no deixem Tarragona perquè la platja del Miracle tornarà a tenir un espai habilitat per a gossos aquest estiu. Serà l'espai que hi ha entre les roques a tocar del Fortí de la Reina i al final de la plataforma de formigó. A diferència de l'any passat, aquest tram s'ha ampliat uns 220 metres de llargada i estarà disponible fins al dia 15 d'octubre, quan els gossos ja poden entrar a totes les platges de la ciutat fins a la següent temporada de bany.
La regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, diu que l'anterior govern de la ciutat no va demanar els permisos per fer aquesta platja de gossos aquest any i per aquest motiu han hagut de trobar aquesta solució provisional per aquest any. Per la seva banda, el nou alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha anunciat que el govern tarragoní ja treballa per la renovació d'aquesta autorització amb el Ministeri de Transició Ecològica per poder comptar amb una platja per a gossos dins el pla d'usos de platges de cara a l'any vinent.
Gràcies, Pere. Gairebé 2:39. Sabíem quina és la informació esportiva de la jornada. dia avui, 10 de juliol, és dia de tornada a la feina per a nou equips de primera divisió. Entre ells, Anna, hi ha el Barça i el Girona.
Sí, comencem pel Barça. El primer equip ha tornat a càrrega després d'un mes de vacances. L'últim partit que van disputar va ser el dia 6 de juny en l'amistós contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta al Japó. Al matí s'han fet les habituals revisions mèdiques i a la tarda es farà el primer entrenament a la ciutat esportiva. En aquesta revisió s'ha pogut veure una cara nova, la d'Íñigo Martínez, que prové de l'Atlètic Club de Bilbao i que ha fitxat per les properes dues temporades, i amb cinc cares conegudes però que estaven cedides a altres equips, com és el cas de Serginho Dest, Nico, Clement Lenglet, Abde i Àlex Collado, a més d'altres futbolistes del filial. En total són 26 jugadors, a banda dels 12 internacionals que s'incorporaran dimarts de la setmana que ve, entre els quals hi ha Ilkay Gundogan i, per tant, overbooking a Can Barça, que ara caldrà analitzar quins jugadors es descarten per poder posar-los a la venda i inscriure els pendents.
I, com dèiem, els internacionals tornaran dimarts de la setmana que ve i l'endemà ja començaran la gira nord-americana.
Sí, els de Xavi s'entrenaran durant una setmana i mitja i serà aleshores quan viatgin als Estats Units per fer la gira de pretemporada. La matinada del diumenge 23 de juliol juguen el primer partit contra la Juve a San Francisco. Després volaran fins a Los Angeles, on el dimecres 26 s'enfrontaran a l'Arsenal. Després marxaran a Dallas per jugar al Barça-Madrid, un partit que es jugarà l'1 d'agost a les 11 de la nit, hora catalana, i la gira acabarà a Las Vegas amb un Barça-Milan.
I parlant del Barça, el club té intenció d'anunciar en les properes hores el fitxatge del brasiler Vitor Roque.
De moment ja se li ha donat l'okay a la documentació a l'Atlético Paranaense i Vitor Roque es convertiria en nou jugador blaugrana en les properes hores. Tindria un contracte fins al 2029, 6 temporades, i el Barça es compromet a pagar 30 milions d'euros fixos més 31 en variables, que estarien relacionats amb el nombre de gols que marqui, la quantitat de partits que jugui i els títols que guanyi. El que no està tan clar és quan acabaria jugant amb el Barça, perquè tot dependrà de si el club el pot acabar inscrivint en aquest mercat d'estiu pel fair play financer, si no s'haurà d'esperar al gener del 2024. El cert és que el Barça va anunciar fa uns dies el fitxatge d'Ilkay Gundogan i el d'Íñigo Martínez, però encara no estan inscrits a l'espera que marxin jugadors.
I com queda la capitania del Barça després de la marxa de Sergio Busquets i Jordi Alba?
Sergi Roberto ja ha començat a exercir de primer capità, el porter Marc-André Ter Stegen és segon i ara hi ha vacant el tercer i quart capità. Teòricament haurien de ser capitans els qui portin més anys al club. En aquest cas hauria de ser per Dembélé, perquè el francès va començar la seva setena temporada ara a Can Barça i és qui porta més anys, però els noms de De Jong, Ronald Araujo, Robert Lewandowski també sonen amb força. En qualsevol cas, seran els mateixos jugadors que mitjançant una votació triaran els nous jugadors encarregats de lluir el braçalet del conjunt blaugrana.
I avui també torna la feina al Girona, que arrenca la pretemporada amb Dailey Blin i Oriol Romeu com a imatge de primer equip.
Entre avui i demà es faran les habituals proves mèdiques amb 20 futbolistes i dimecres començaran els entrenaments. Entre els jugadors blanc i vermells destaca el neerlandès Dailey Blin, que va ser fitxat divendres, i també el migcampista Oriol Romeu, que fa dies que se'l vincula amb el Barça. L'internacional Arnau Martínez no l'ha passat perquè ara té uns dies de vacances després de disputar l'Eurocopa Sub-21, igual que Toni Villa, que pateix una lesió de llarga durada. El Girona farà dues estades de preparació. La primera a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on també jugarà un amistós contra l'Olot, i després farà la pretemporada a la ciutat esportiva del Manchester City, on també hi jugarà un amistós contra el Sheffield United i el Blackburn Rovers. Aquest inici de temporada el Girona tindrà 7 futbolistes en fitxa del filial que reforçaran les sessions preparatòries. A banda del Barça i el Girona, avui també tornen a la feina la Real Societat, l'Almeria, les Palmes, el València, el Granada, l'Osasuna i el Real Madrid. De fet, a l'equip blanc aquesta serà l'última temporada de Carlo Ancelotti dirigint la banqueta abans que marxi per ser seleccionador del Brasil.
I encara un apunt més de futbol. Aquest matí el Papa Francesc ha rebut al Vaticà el Celta de Vigo amb motiu del primer centenari del club gallec.
El pontífex ha remarcat que els colors del Celta són els de la Verge Immaculada, que coincideixen amb els de la samarreta de la selecció argentina, i a més ha dit que és com si la mare del Celta i la d'Argentina els hagin volgut unir perquè no s'oblidin. El president del club gallec ha apuntat que aquesta audiència privada ha estat una experiència única i fantàstica, igual que la rebuda i les paraules paraules del papa.
Deixem el futbol, parlem de tennis, perquè el torneig de Wimbledon avui es disputen partits de vuitens de final.
El quadre masculí avui juguen el rus Daniel Medvedev i el grec Stefanos Tsitsipas cap a quarts de 3 de la tarda, cap a aquesta hora, i després es reprendrà el partit entre Novak Djokovic i el tenista polonès Hubert Hurkacz, després que ahir s'hagués de suspendre per no molestar els veïns, ja que el partit s'allargava més enllà de les 11 de la nit i està prohibit. També hi ha un Dimitrov contra Run i cap a les 8, depenent de quan estigui disponible a la pista central, jugarà Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà a Matteo Berrettini. I va eliminar en 3 sets l'alemany Alexander Zverev per 6-3 i un doble 7-6 i ara jugarà contra el murcià, l'italià. Ara mateix és el 38 millor tenista del món i ha reaparegut a les pistes per les lesions. El 2021 va ser finalista a Wimbledon i aquesta serà la tercera vegada que s'enfronti al murcià, on sempre ha guanyat Alcaraz. I les número 1 del rànquing mundial de pàdel, la reusenca Ari Sánchez i l'extremenya Paula José María, han sumat el seu 9è títol de la temporada després de guanyar l'Open 1000 de València. S'han enfrontat a la segona parella del món, formada per la menorquina Gemma Triay i la madrilenya Marta Ortega, per 2 sets, 6-3 i 6-1, en 1 hora i 20 minuts.
I pel que fa al motor en Fórmula 1, Max Verstappen s'ha programat campió del Gran Premi de Silverstone, que s'ha disputat aquest cap de setmana. Aquesta és la 6ª victòria consecutiva del neerlandès i la 8ª de la temporada. De moment continua líder en solitari del Mundial.
El de Red Bull ha sortit primer i ha estat liderant gran part de la cursa. Només ha perdut la primera posició a l'arrencada de la competició, però l'ha recuperada a la 5ª volta. Lando Norris de McLaren i Lewis Hamilton de Mercedes són els altres dos pilots que han completat el podi, quedant segon i tercer respectivament. Tots dos han mantingut un frec a frec durant la cursa i aquest no ha estat una bona cursa per Ferrari. De fet, Charles Leclerc, que sortia quart, ha acabat 9è i Carlos Sainz ha passat de ser 5è, ha acabat 10è. Fernando Alonso tampoc ha tingut un bon dia perquè, tot i que ha guanyat 2 posicions, ha acabat 7è, molt lluny del podi i de la 6ª plaça, que se l'ha acabat emportant Checo Pérez. Aquest gran premi ha comptat amb la visita de Pep Guardiola.
I parlem de ciclisme. Aquest dilluns no es disputa cap etapa del Tour de França.
Els ciclistes avui descansen i demà disputaran la 10ª etapa, que té un recorregut de 167 km i mig. La 9ª se la va emportar el canadenc Michael Wood després de superar el californià Matteo Jorgensen de Movistar en els últims metres. De fet, feia 35 anys que el Tour no tornava al Puy de Dôme, un port que està catalogat com a categoria especial perquè és una de les pujades més difícils per les carreteres estretes i perquè ha costat molt demanar permís per poder-hi pujar. Mentrestant, a la lluita per la general, Pogacar ha rescat 8 segons a Vingegaard, però el danès guanya per 17 segons de diferència sobre Pogacar i manté el mallot groc de líder. Jai Hindley va tercer a 2 minuts i 40 segons i el ciclista espanyol Carlos Rodríguez és quart. Una etapa que ha tingut també un moment de tensió després que un grup d'aficionats provoqués la caiguda sense voler d'un corredor i aquest ho recriminés.
I per últim, acabem explicant-vos que aquest cap de setmana, enemic Van Bleu, temps de Movistar, s'ha proclamat campiona del Giro d'Itàlia en categoria femenina.
La neerlandesa ja va guanyar l'edició anterior, però aquesta vegada ho ha fet amb més de 3 minuts d'avantatge a la general. El podi l'han completat la francesa Juliette Labou i la italiana Gaia Realini. Aquest ha estat l'edició número 34 de la cursa italiana per etapes. És la més prestigiosa del ciclisme femení internacional, que consta de 9 etapes i d'un recorregut d'uns 928 quilòmetres.
Gràcies, Anna Dugas. I 47 minuts, és dilluns i per tant analitzem l'actualitat política amb el company Xavier Pastor. Nova inici de setmana. Xavier Pastor, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Molt bé, doncs mira, ja aquí a punt, enfilant ja la recta final d'aquesta temporada. De fet, és la penúltima secció que fem aquí a l'Estel Migdia per analitzar l'actualitat política, una actualitat que avui marcada per aquest debat cara a cara entre Feijóo i Sánchez. Com es presenta, Xavier, aquest debat? Com creus que haurien d'enfocar els dos candidats a aquest debat? I quines idees s'haurien de posar sobre la taula, més enllà dels retrets que sí que s'esperen?
A veure, jo crec que tu em preguntes què és el que voldríem d'alguna manera veure i escoltar els ciutadans, no? La gent i els electors que anirem a votar. El que passa que, mira, d'entrada, el fet de que només hi hagi un debat pot fer que passi qualsevol cosa. És a dir, que pot fer que avui doncs, el Sánchez faci una gran exposició i que surti més reforçat com a president, i pot passar tot el contrari. És a dir, que el candidat a l'oposició, no, el Feijóo, doncs, faci un molt bon debat i que demostri que tot va molt malament. Perquè el fet que hi hagi un fa que tant un com l'altre vagin a tot o res. És a dir, s'ho juguen tot. Precisament per aquest fet, jo prevec que hi haurà molta tensió. És a dir, hi haurà molta confrontació. Segurament els ciutadans el que voldria més escoltar propostes, no?, que els candidats proposin com millorarien les nostres condicions de vida, també que analitzin la situació actual i que comparteixin alguns elements d'aquest diagnòstic i que ens proposin cadascú, des dels seus plantejaments, des de les seves posicions, tant d'esquerra com de dreta, quines són les seves solucions polítiques. El que passa que jo crec que, i des del respecte, des de l'educació, jo crec que el que passarà és que veurem dos candidats que tots dos volen guanyar, que lluitaran per presentar-se com el millor candidat per ocupar la presidència, que jo crec que hi hauran atacs personals, ja ho estem veient en la campanya, no?, amb el tema aquest del sanchisme, i també ho hem estat veient, encara que fora de campanya, en el Senat, quan hi havia interpel·lacions del grup del Partit Popular, on estava el Feijó i que hi anava el president Sánchez, on hi havia confrontacions que arribaven a nivells molt personals, posant en joc, o posant en dubte, perdó, les habilitats i capacitats d'uns i altres. I jo crec que avui es parlarà molt de patriotisme, patriotisme, és a dir, que es parlarà molt d'Espanya, però és una visió molt centralista d'Espanya i no des d'aquesta visió més real del país, no més territorial del país. I ja et dic, penso que la voluntat serà imposar-se, quan nosaltres el que com a ciutadans ens agradaria és veure doncs els candidats que fins i tot poden compartir diagnòstics, es poden posar d'acord amb algunes solucions, tot i que cadascú des del seu plantejament ideològic i polític, i sobretot que ens intentin convèncer des de propostes reals, no?, que després es puguin aplicar, perquè sí que és veritat que moltes vegades es proposen i es prometen coses que no s'acaben complint.
Veiem com acabaran en aquest debat. Demà, en tot cas, us ho explicarem aquí a Ràdio Estel tot el que ha donat de si aquest debat. Però abans de marxar, Xavi, també volíem preguntar, aquest inici de campanya també va venir molt marcat, sobretot dijous, divendres, per les discrepàncies aquestes entre els Comuns i Sumar pel referèndum o per la consulta a Catalunya, no? Uns diuen que sí, els altres diuen que no. De fet, Sumar no ho contempla en el seu programa electoral. Preguntar-te, no?, també com a conflictòleg, com poden casar dues formacions en un mateix espai que no es posen d'acord ni en aquesta qüestió?
A veure, d'entrada, el que haurien de fer és no exposar públicament aquest desacord respecte a aquesta qüestió. És a dir, si exposen públicament aquest desacord, és perquè aquest desacord existeix i és més profund del que sembla, perquè si no, no s'entén. Mira que ho hem parlat vegades, Xavier. És a dir, sabem perfectament que quan un partit mostra divisió públicament, aquesta formació, a l'hora de ser votada, genera doncs, dubtes respecte a si estem davant d'un partit ferm, un partit amb capacitat doncs, d'actuar de forma conjunta, i el fet de generar divisió genera dubtes en el vot. Com ho podem reconduir? Jo crec que d'alguna manera s'està intentant reconduir. Aquest matí llegia com la mateixa candidata de Sumar, la Yolanda Díaz, ja parlava de que en su programa hay una propuesta de acuerdo, ¿no?, de Catalunya, de com integrar o com casar aquestes dues realitats, no?, la catalana i l'espanyola. No deixa de ser un eufemisme per parlar de l'Estatut, és a dir, jo crec que, de fons, ell diu que votarà un acuerdo, però al final hem d'anar a caure amb el que diu la Constitució i amb el que diu l'Estatut de Catalunya i com es regula les relacions entre uns i altres. Per tant, jo crec que d'alguna manera, de cara als seus votants, ja ho estan intentant arreglar, però ja queda el mal de que te n'adones de que la formació gran, perquè aquests són els plantejaments que tenim ara, malgrat li pesi a algú, els plantejaments que tenim ara en la política, parlant de la votació per qui serà president d'Espanya, és de que en Espanya la Constitució, un referèndum en aquest moment no hi cap, tal com diu Sánchez, com diu Feijó i com d'alguna manera ens han deixat entreveure la gent de Sumar. Difícil, molt difícil en aquest moment, i més campanya electoral.
Doncs queda aclarit i analitzat, Xavier Pastor, moltes gràcies. Ens retrobem dilluns que ve, que ja serà l'últim dilluns de la temporada. Per tant, fins aleshores, que vagi molt bé, bona setmana.
Molt bé, que vagi bé, a vosaltres.
Maqueta de Cultura, que ja tenim l'Alma Giró a l'estudi. El Maqueta, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Avui musiqueta, per començar també, perquè el Festival Grec ha presentat aquest matí la programació de música a la ciutat. El compositor Raúl Refri estrenarà el seu concert Evoe amb la dramaturg Jordi Oriol i la cantant de música tradicional italiana Maria Mezzota. El concert serà el 19 de juliol a la Sala Paral·lel 62.
Un espectacle Evoe que neix de les arrels del sud d'Itàlia i que inaugurarà a banda també la Fira Mediterrània. Evoe se situa als anys 30, quan les dones italianes que estaven a casa o al camp treballant queien en depressions perquè tenien vides que no les satisfeien. Però en aquells temps això de la depressió doncs no tenia nom i llavors els deien que els havia picat una taràntula i l'antídot per fer-hi front era la, atenció, pizzica taranta, que és un ball tradicional de la península de Salento. És molt de ritme, no? La veritat que enganxa. Doncs llavors, quan aquestes dones veien aquest pizzica taranta, doncs era l'únic moment en què podien cridar, tirar-se pel terra, sentir-se lliures. Llavors, Evoe, l'espectacle, el que fa és farcir-se de música per explicar com vivien l'alliberament les dones del sud d'Itàlia. I ho explica, amb millors paraules, el compositor Raúl Refri.
Al final és el que hem fet, agafar cançó religiosa de principis del segle XX a Itàlia, cançons de Setmana Santa, cançons de treball, cançons de cuna, cançons de funeral, tot això que era el que vivia aquesta dona que entrava en depressió, tristesa, el que fos, per arribar al final a l'alliberament, que no deixa ser una mica com el viatge de les vacants, no? Les dones pujant a la muntanya, que no és un camí fàcil, per arribar a la comunitat.
Evoe és un dels plats forts d'aquesta programació de música del festival, tot i que també hem de destacar l'actuació conjunta de la pianista Lucía Fumero, la trombonista Rita Payés i la cantant Luisa Sobral. Així com també hem de destacar la mescla de flamenc i electrònica dels artistes Pedro i Benito Jiménez o també el festival Desvarió.
I avui també us portem una primícia perquè els Calavento serà un dels noms del cap de cartell del cartell del Festival Acústica de Figueres d'aquest any, tot i que demà s'anunciarà el cartell la banda formada per dos empordanesos. Ho ha avançat en aquesta emissora.
I el guitarrista i cantant del duet, l'Aleix Turón, ha explicat al magazín de Ràdio Estel que serà un concert molt especial perquè la seva àvia el podrà veure tocant directe per primera vegada.
Fa molts anys que no toquem a Figuera i espero que sigui un concert xulo. Poder vindre la meva àvia, jo què sé, aquestes
home,
coses.
Home, clar, saps? Que això fa il·lusió, no? T'ha vist tocar, no, però l'àvia...
No, mai, per això dic.
Mai t'ha vist tocar no, en directe?
No, perquè ella no vivia a Figueres, vivia a Caldes de Malavella, ara viu a Figueres i poder serà més fàcil.
I bones notícies també pels fans de Depeche Mode, perquè tornaran a Barcelona, ho faran el 16 de març de l'any que ve en un concert al Palau Sant Jordi.
Després del seu pas pel Primavera Sound, Depeche Mode torna a la capital catalana i ho fa en el marc de la gira Memento Mori. No serà, però, l'única parada de l'estat, i és que la banda també actuarà al Wizzing Center de Madrid el 12 i el 14 de març i al Bec de Bilbao el 21 del mateix mes de març. Les entrades, agafeu agendes, es posaran en prevenda a partir del 17 de juliol, és just d'aquí una setmana, el dilluns de la setmana que ve, a la web de Live Nation, i en general a partir del 19 de juliol, dos dies després.
I a casa nostra ja coneixem els 8 finalistes del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó en català, Olma.
Sí, de ti ets amb el seu Coti per Coti, Triquei amb Jugular i Pau Baibé amb Llevar-nos cada matí són 3 dels 8 finalistes. Els segueixen, però, Maria Jaume de Sousa, Soc un Bohemio, Miquel Serra i Venus, que tanquen aquesta llista de 8 finalistes els premis que es donen per votació popular. Per tant, com que és votació popular, des d'avui i fins al 10 de setembre podeu votar els guanyadors d'aquest premi.
I avui també us hem d'explicar que ja s'ha fet públic el cartell de les festes de Sants d'aquest any. L'ha dissenyat la il·lustradora Sara Rosa Mencía i és el cartell que dona molt protagonisme als veïns i veïnes del barri.
Que t'agraden molt les festes de Sants. Et veig nerviós, Xavier.
Home, i tant, és sortir de la ràdio i entrar en ple festes de Sants.
Mira, saps què t'agradarà més? Els pregoners aquest any, perquè estaran membres de la companyia elèctrica d'Arma, que recordem que celebren els seus 50 anys.
I això de pregoners sempre m'agraden.
Exacte, membres que faran aquest pregó. Una festa que serà del 19 i s'allargarà fins al 27 d'agost. Complirà com cada any els carrers i les places del barri. Tot i que això és ràdio, perquè us en feu una idea, encara que sigui complicat, el cartell té un fons blau i si veu amb veïns, veïnes de les festes majors del barri. També hi ha músics, diables o les emblemàtiques torres del Parc de l'Espanya Industrial. Un cartell que ens recorda molt el de la Mercè d'aquest any, per cert.
Va, que aquesta cap de setmana també ha estat marcat perquè s'ha celebrat el Catalan Sounds al Central Park de Nova York. Artistes del territori com Keral Laoz, Marala, Lia Kali i DJ Trapella han trepitjat un dels escenaris més emblemàtics de la ciutat nord-americana.
I ve morir, i ve nacer.
Catalan Sound Tour és una iniciativa musical que ofereix la possibilitat a diversos artistes catalans actuar en escenaris internacionals de molta importància. Catalan Sound va començar a fer-se el 86 a diversos escenaris a l'aire lliure de Nova York i ara el festival doncs, ja s'ha consolidat completament i durant l'estiu ha programat unes 90 actuacions a Central Park i altres parts de la ciutat. Es calcula que cada any unes 220.000 persones gaudeixen dels concerts gratuïts.
I encara un apunt per acabar, perquè això no ha estat tot, sinó que els Minyons de Terrassa també estan de ruta a Castellera pels Balcans.
Atenció, perquè des del divendres i fins a aquest proper dimarts, més de 200 castellers de la colla ofereixen diverses actuacions a Croàcia i Bòsnia-Herzegovina, coincidint amb el 32è aniversari de la guerra a l'antiga Iugoslàvia. Aquest dissabte han actuat, diumenge també, i dimarts faran la seva última actuació davant de ministres i també davant de presència de ministres exteriors i d'ambaixadors europeus, Xavi.
Molt bé, gràcies, home, per aquesta informació cultural.
Ens veiem demà.
Ens retrobem demà i a tots vostès també, ja ho saben, demà al punt de les dues. L'equip de l'Estel Migdia s'hi torna a posar. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero. Ara no marxin perquè ho fa de tarda i fins a les 6. S'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Gràcies per la confiança. Fins demà.